Sant Cugat acull la presentació del llibre L'Atles dels arbres de Collserola. Estan amb nosaltres un dels autors de l'obra, Francesc Vallhonrat, i també un dels codirectors, Josep Nuet. Benvinguts a Cugat Ràdio.
Bona nit.
Moltes gràcies.
Expliqui'ns quin és l'objectiu d'aquest llibre i com es porta a terme un projecte d'aquestes dimensions.
Bé, l'objectiu d'aquest llibre era fer un treball durant l'hivern de l'equip de recerca botànica del Centre Excursionista de Catalunya. El Centre Excursionista té un grup de socis aficionats a la botànica, alguns dels quals tenen un cert nivell científic, i aleshores porten a terme durant tot l'any activitats de treball en la botànica, sobretot en el treball de camp, com a aspecte propi de l'excursionisme. Aleshores, a l'hivern sempre és difícil trobar objectius que es puguin fer, perquè a l'hivern no hi ha flors, però aquest va ser un objectiu que vam dur a terme durant 2 anys, és a dir, 2 hiverns. Això es tractava del següent. Es tractava de recórrer tota la serra de Collserola amb una llista d'arbres i aleshores comprovar de cada reticle d'un quilòmetre de costat la presència, l'absència i l'abundància dels arbres autòctons i dels arbres naturalitzats de la muntanya. Per tant, aleshores es va dur a terme amb equips de 2 persones d'aquest equip tot un recorregut dels 112 quadrats d'un quilòmetre quadrat cada un de Collserola. Per tant, això són molts quilòmetres recorreguts, moltes hores d'observació, però això ens ha permès fer uns mapes de cada espècie d'una finor, diguem-ne, molt considerable, que fins ara no es tenien, i també ens ha permès descobrir un arbre nou, que és difícil descobrir arbres nous a Collserola perquè ha estat molt estudiat, però ens ha permès descobrir un arbre nou que no es coneixia fins al present.
Un arbre nou que no es coneixia en lloc del nou del món o que no es coneixia la serra de Collserola?
Que no es coneixia la serra de Collserola. És el freixe de fulla gran, que és un arbre de terres més septentrionals de Catalunya. Pràcticament em sembla que es coneixia de Sant Llorenç, de Montserrat també, i del Montseny i de cap al nord, però aquí no es coneixia.
Quants exemplars hi havia?
Relativament pocs. El que passa és que es trobava, em sembla que són en 3 o 4 quadrats.
Ja m'ha dit que havien descobert aquesta nova espècie. Han canviat molt els arbres a Collserola durant els últims anys? Hi ha hagut una variació de la flora, en aquest cas, a la serra?
Pròpiament, jo diria que no es tracta d'una variació. El que sí que segurament Collserola, com totes les muntanyes, té una evolució de la vegetació en el sentit de que anys enrere hi havia els pins, eren més joves, ara els pins s'han fet alts, a sota les alzines s'han anat fent més denses, tot i que no són tan altes com els pins, i aquest estat de coses porta que quan hi ha alguna tempesta o amb neu o així, aleshores molts arbres es trenquen perquè ja són molt vells, molt alts, i esclar, estan una mica al límit, i aleshores això fa que ajudi també a renovar una mica l'estructura del bosc, perquè els pins cada vegada, diguéssim, fan menys ombra, i l'alzina, que és l'arbre propi de Collserola, va creixent a poc a poc amb una velocitat més baixa que no pas els pins.
Ha parlat que els arbres es trenquen amb les nevades o amb algun canvi climàtic. Es noten els efectes de la nevada del març passat?
Sí, en certs llocs sí que es noten, i de fet nosaltres, diguéssim, el treball de recerca ja no ens va agafar perquè havia estat acabat abans, però ara certament hi ha molts llocs de Collserola que costen de passar.
Vostè, senyor Vallhonrat, com a autor, com s'organitza tota aquesta informació i per arribar a crear al final el llibre?
Mira, això, després dels 2 anys de feina, s'ha recollit molta informació. O sigui, de cada quilòmetre quadrat se sap, s'ha recorregut, se sap quins arbres hi ha. Llavors, amb això, informàticament, s'han fet els mapes, s'ha fet la distribució, l'abundància, es coneix de cada lloc doncs, si era una espècie molt abundant o és una espècie freqüent o si és una espècie rara de cada un dels quadrats, i amb això el mapa ha donat una, com si diguéssim, una visió de tota aquesta informació que amb un cop d'ull tu pots veure la serra de Collserola on està aquest arbre i la seva freqüència i tot plegat. A més d'això, l'arbre també dona informació per poder conèixer els arbres. O sigui, hi ha unes fotografies molt bones i després hi ha una descripció també de l'arbre, de les seves flors, de les llavors, de les fulles, perquè qualsevol que tingui una mica d'interès doncs pot conèixer un arbre. En fi, és com una guia, a més d'Atlas, és una guia dels arbres de Collserola.
Quantes espècies d'arbres hi ha en total, més o menys?
Sí, n'hi ha unes 70 i escaig. Hem de recordar que són plantes autòctones, és a dir, arbres autòctons, o arbres que han estat naturalitzats, que vol dir que antigament havien estat introduïts, és a dir, que havien estat plantats, però que s'han pogut adaptar i ara viuen com si sigui un d'autòcton propi d'aquí.
Alguna espècie invasora que posaria en perill l'ecosistema dels arbres de Collserola?
En principi, la recerca que hem fet no ens dona cap indici de coses d'aquestes. S'ha de pensar també que Collserola té un grau d'urbanització molt alt i, per tant, aleshores, tot el que són arbres que són introduïts a dintre les parcel·les i a dintre els jardins de les cases que hi ha escampades per Collserola no hi són, perquè aleshores sí que l'espai que hauríem de disposar es multiplicaria per molt. Tot i així, són arbres que, com que són plantats i necessiten una cura, no s'escampen, és a dir, no invadeixen res, pràcticament. Tret d'algun, que sí, com pot ser l'ailant o la mimosa, que aquests són arbres que, per el tipus de forma d'expandir-se que tenen a través dels rizomes i tot això, les arrels, doncs sí que aquests tenen una mica de capacitat d'expansió, l'ailant, sobretot, el vernís del Japó, que en diuen. Aquest sí que es pot escampar.
I per acabar, quant de temps porta l'elaboració d'un atlas dels arbres de Collserola?
A veure, nosaltres ens ha portat 3 anys, però hi hem anat treballant estones. És a dir, nosaltres fèiem les sortides oficials de recerca, eren una vegada al mes, normalment reuníem 3 o 4 equips que treballaven autònomament. Després hi ha moltes més hores informatitzant, que això no ho hem comptat, perquè no ho hem comptat, però n'hi ha moltes. S'ha d'informatitzar tot, s'han d'elaborar unes llistes amb tots els quadrats, després s'han d'elaborar els mapes, que s'han elaborat amb un programa de dibuix, no pas automàtic, sinó un programa ja per de cara a les arts gràfiques, i després hi ha escriure tot el text, que això s'ha compartimentat, s'ha fabricat unes claus de determinació dels arbres, és a dir, la persona que no sap el nom d'un arbre, doncs seguint aquesta clau pot saber el nom d'un arbre que tingui davant i vulgui estudiar, i després, bé, tot això s'ha de dissenyar, s'ha de muntar, s'ha de fer el llibre. Hores no les hem comptabilitzades, però n'hi ha moltes. Com que nosaltres som aficionats amb tot això, doncs vol dir que hem estat disfrutant durant moltes hores.
Bé, doncs, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i explicar-nos una mica en què consisteix tot el procés d'elaboració d'aquest atlas. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.